Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn han comparegut ja avui davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en el sumari obert pel procés català. Han estat gairebé 7 hores en total amb declaracions en què tots tres han renunciat a la via unilateral per aconseguir la independència. L'últim que ha declarat ha estat Forn, conseller destituït per l'article 155. Durant més de 2 hores, el conseller Forn ha assegurat que sempre ha defensat actuar de manera pactada amb l'Estat sense optar per la via unilateral. També és notícia que Llarena ha citat com a testimonis els exconsellers de la Generalitat que van dimitir abans de l'1 d'octubre, concretament Jané, Munté, Ruiz i Baiget. Pablo Llarena cita concretament aquests quatre, com dèiem, Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget com a testimonis. A més dels exconsellers, també haurà de declarar davant del jutge l'exdirector general dels Mossos, Albert Batlle. Jané, Munté i Ruiz estan citats per al 30 de gener i Baiget i Batlle per a l'endemà, el dia 31. Un altre nom propi de l'actualitat política del dia és el de Carme Forcadell, que no repetirà, segons ha confirmat avui, com a presidenta del Parlament, tot i que continuarà com a diputada. Forcadell ha defensat en una compareixença pública a la Cambra Catalana que no s'han doblegat els membres de la mesa ni la majoria parlamentària ni han cedit a la censura, alhora que ha assegurat que ha trencat un cicle i que entén que el moment polític necessita una figura, ha afegit, lliure de processos judicials. I encara més notícies de l'actualitat. Un dels joves que han estat interrogats ha acusat el professor de l'Escola Vedruna de Gràcia, denunciat per abusos sexuals, de violació. L'home, professor d'informàtica i de religió, està en aquests moments, segons hem sabut avui, en presó preventiva, acusat d'abusos sexuals i d'elaboració de pornografia infantil. I encara us expliquem que el Regne Unit ha rebutjat la petició de l'Equador de donar estatus diplomàtic a Julian Assange. Alguns mitjans han informat que el fundador de Wikileaks, refugiat a l'ambaixada equatoriana a Londres, hauria obtingut passaport equatorià, cosa que ha desmuntat, com dèiem, el Regne Unit. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat. Avui, sobre temes de la política a casa nostra, ens acompanyaran un representant del PDeCAT, concretament Toni Florido, i també Mònica Lafuente, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abans, el pensament del dia amb la periodista Teresa Carreras de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya.
Davant la mentida, ens hem de rebel·lar. Hem de denunciar allò que sabem que no és veritat. No hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia? Sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. Les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació davant de manifestacions dites tumultuàries per les autoritats judicials espanyoles per castigar el govern Puigdemont, no per ser repetides mil vegades, seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. L'arribada de Trump al govern dels Estats Units a la campanya del Brexit amb una afirmació falsa de l'actual ministre d'Exteriors, Boris Johnson, i les suposades interferències en el procés català són exemples que les notícies falses s'estan triomfant. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar avui la possibilitat que la constitució del nou Parlament, dimecres de la setmana vinent, i el procés cap a la investidura del president de la Generalitat marquin un retorn a la normalitat. No sabem si potser som il·lusos o ingenus pensant que això pot passar, però ens ho preguntem, en tot cas. El pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, anunciat oficialment ahir, sobre la constitució de la mesa i sobre un treball de cara a la investidura de Puigdemont, manté i fins i tot fa créixer d'alguna manera les incògnites o els interrogants. També la situació de dirigents electes que són a la presó, concretament Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez. Aquests últims, per cert, avui han declarat novament davant el Suprem i, per cert, s'espera previsiblement que continuïn privats de llibertat. També el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, tot i que ell no ha estat en cap llista electoral i, per tant, no és diputat electe. La clau de Carles Puigdemont, amb tres possibilitats, que torni de Bèlgica, que intenti sotmetre's a la investidura des d'allà o que finalment renunciï i obri el pas a un altre candidat, és un dels elements més forts un cop s'hagi constituït la cambra catalana. De moment, no sabem qui substituirà Carme Forcadell a la presidència del Parlament. Forcadell, recordem, ho ha anunciat avui, com dèiem en les notícies, que no optarà a aquesta reelecció. Es parlava ahir d'Ernest Maragall. Hi ha altres possibles noms, segurament, de la llista d'Esquerra Republicana. La possibilitat, en definitiva, del retorn a la normalitat ens ocupa i ens preocupa, amb altres notícies que van sortint, com, per exemple, la renúncia anunciada ahir pel conseller destituït i diputat electe d'Esquerra Republicana, Carles Mundó, o la més sonada ara fa dos dies d'Artur Mas a la presidència del PDeCAT. Són elements que poden ser o de distorsió o també, per què no dir-ho, de normalitat. De tot això en parlem avui. Avui no pretenem fer un cara a cara, però sí que tenim dos col·laboradors amb nosaltres a la taula de diàleg de l'estudi de Ràdio Estel. Tenim Toni Florido, que és militant del PDeCAT, concretament responsable de l'àrea de defensa d'aquest partit. Senyor Florido, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé, bé.
Molt bé. També ens acompanya avui Mònica Lafuente, és membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. No havíem tingut ocasió fins ara de felicitar-li l'any, ho fem ara. Bon any, senyora Lafuente, i benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies i bon any a tots.
Bé, sí, senyors, com veuen la situació? Si volen, els deixo carta blanca per començar. Creuen que pot començar la legislatura amb normalitat? El que és segur és que hi haurà la sessió constitutiva del Parlament dimecres vinent al matí. A partir d'aquí, poques coses més sabem, tot i que hi ha pactes, hi ha una majoria independentista, sí que hi ha certeses, però potser més interrogants que certeses.
Home, no, normalitat, jo crec que serà molt difícil que puguem tenir durant aquest mandat, aquesta legislatura. Tenim líders polítics empresonats i a l'exili, i per tant serà molt complicat que entrem en una fase de normalitat. Tant és així que a mi em preocupa que es normalitzi que no sigui la voluntat dels electors el bé principal a protegir. Els electors han estat molt clars amb aquestes eleccions. Tot apunta que, de forma natural, el president Puigdemont hauria de seguir sent president, però estem entretinguts i normalitzant el fet de que això està, no està encara molt clar. I jo crec que això, per mi, és un fet molt, molt, molt trist. Crec que no el podem deixar passar com si fos una qüestió purament procedimental, i entenc que, des del meu punt de vista, no hi ha una alternativa democràtica a la investidura del president Puigdemont. Si no acaba passant, no serà perquè s'hagi respectat la voluntat dels electors, sinó per unes qüestions que no tenen res a veure amb aquesta voluntat.
Uh-huh. Mònica Lafuente, com ho veu?
No, coincideixo, evidentment, amb que normalitat no hi ha, i portem molts mesos que normalitat en l'àmbit polític a Catalunya no existeix. Ja, evidentment, tenim electes a la presó, uns altres que pues, no estan aquí voluntàriament o no, però en tot cas no estan aquí. Hi ha situacions complicades. El que passa és que, havent passat unes eleccions, i és veritat que davant aquesta situació de no normalitat, tampoc hi ha voluntat per part d'alguns partits de tornar a la normalitat. Perquè tornem una altra vegada al mateix que va passar els mesos anteriors, que és el reglament del Parlament, que els reglaments són per complir-los, són estrictes i molt taxatius en com funciona, en aquest cas, la Cambra Catalana, doncs tornem una altra vegada a intentar ja no interpretar lo que per això estan tan bé, sinó estirar-lo d'una manera o una altra o fins i tot acabar saltant-lo, no? Perquè ja tenim uns lletrats al Parlament, que per algú hi són gent molt professional. És veritat que els informes que puguin fer no són vinculants, però sí cal escoltar-los com tota la vida s'ha fet amb els lletrats amb el Parlament, el Congrés o el Senat. I t'estan dient que estan fent reunions rere reunions per intentar dir hem d'acatar la voluntat del poble, evidentment, però com ho fem? No es pot fer el vot per delegació en aquest cas, no es pot fer davant d'una tele, un plasma o per Skype, com s'està dient. Llavors, aquesta situació de normalitat són els partits implicats, en aquest cas PDeCAT, Esquerra Republicana, qui han de solucionar aquest intríngulis. I deia el company, evidentment hi ha una voluntat del poble, podem dir que la suma és, ha dit independència, en tot cas, o votar els partits independentistes, no que Puigdemont sigui el president de la Generalitat. Això és una cosa que s'ha de decidir ara. És a dir, si Puigdemont està fora, no pot venir, no vol venir, el que no podem fer és canviar el reglament o saltar-nos al reglament o és que ni interpretar. Els lletrats estan insistint que no es pot fer coses esperpèntiques, que és el que es pretén fer. I delegar el vot està clar, maternitat, paternitat, incapacitats greus, hospitalitzacions, vull dir, està molt taxat. No es pot fer delegació del vot per igualtat d'oportunitats davant de qualsevol que es vulgui presentar, ha de ser davant de ple, perquè el que vulgui ser investit president ha de presentar el seu programa, l'ha de vendre, l'ha d'exposar perquè se'l voti. Això s'ha de fer davant del ple. Vull dir, les paraules són molt clares. Llavors, qui ha de prendre la iniciativa? Evidentment, legítima, perquè la gent ha dit volem i que sumin els partits independentistes per tirar aquest projecte endavant. Però s'ha de fer bé, vull dir, no es pot fer ara intentant saltar-nos una altra vegada amb aquesta situació, saltar-nos al reglament, perquè depèn del que fem aquí, ja veurem si després Madrid accepta, el rei que haurà de dir, vull dir, entrem una altra vegada en aquesta situació una mica esperpèntica.
El senyor Toni Florido, del Partit Demòcrata, comentava ara fa un moment que caldria resoldre la qüestió d'alguna manera. Potser la pregunta és, hi ha una acció de la justícia en marxa, en uns casos hi ha mesures cautelars de presó o altres, de fiança, i en altres hi ha situació de persones que són fora del país i que han eludit aquesta acció de la justícia, diguem-ho així. Llavors, la qüestió és com es pot resoldre la qüestió, senyor Florido i també senyora Lafuente, de manera política quan està actuant un poder judicial que teòricament hauria de ser independent.
Si no es pot investir el president Puigdemont, no es respectarà la voluntat popular. Podem disfressar aquest fet amb tots els tecnicismes que es vulguin. Finalment, la política no és només el que diu una norma que no estava pensada pel fet de que et perseguissin judicialment per qüestions polítiques i que, per tant, evidentment es va regular no assistien al Parlament per qüestions de maternitat, per exemple, però no perquè hagis d'estar exiliat o empresonat sense judici.
Hi ha situacions, certament, que són noves.
Per tant, si cada cop que l'Estat espanyol o els partits que donen suport al govern de l'Estat espanyol no li agrada un polític que ha estat votat pel poble de Catalunya, només l'ha d'imputar, només l'ha d'empresonar, només l'ha de foragitar, i, per tant, no podrem respectar mai la voluntat del poble català si és que no coincideix amb la dels polítics de Madrid. Per tant, a mi em sembla un escàndol majúscul, democràtic, inèdit i propi de països autoritaris, no de democràcies.
Vostè ha enfocat la qüestió de fons, que seria llarga, sens dubte, perquè hi ha molts que diuen el que diu vostè i també hi ha altres que diuen que, evidentment, la independència és sempre legítima, com altres idees. Potser ja el que separa...
No ho sembla.
No, l'argument que donen molts... Ja, certament. Potser les maneres de defensar aquesta idea o d'intentar arribar a l'objectiu que legítimament poden tenir els independentistes.
Des de l'exili serà molt difícil de poder-ho fer.
Sí, més enllà d'això, senyor Florido, potser m'agradaria que ens aclarís... Clar, respectar la voluntat popular, també seria important recordar que no tenim un sistema presidencialista, sinó parlamentari. Puigdemont va ser investit president quan havia de ser-ho Artur Mas, que era el candidat, havia de ser-ho, diguéssim, apel·lant al mateix argument que vostè dona, no? La voluntat popular. Llavors, ningú qüestiona que Puigdemont va accedir per voluntat popular. També seria un altre.
Si els grups parlamentaris, els grups polítics, decidissin investir qualsevol altra persona, seria totalment legítim, però
clar,
perquè volguessin, per la seva negociació.
Naturalment,
No obligats perquè en un moment determinat algú ha cregut que se t'ha d'imputar per delictes que ja veurem si són... Ja veurem si és un delicte o no el que ha acabat passant.
Aquí no hi ha ningú condemnat encara.
Perquè el que sí que sabem és que hi ha persones que estan empresonades sense que hagin comès cap delicte. I hi ha persones que no han comès cap delicte, però han de refugiar-se a l'exili. I, de fet, la prova més clara i evident és que l'Estat espanyol va retirar la denúncia contra el president Puigdemont perquè a Bèlgica no constituïa delicte pel que el pretenien empresonar. Per tant, a mi em sembla que és un escàndol democràtic i jo crec que aquí hem de parlar de valors democràtics. I si entrem en la qüestió procedimental, em semblarà que és una manera de no entrar en el que és realment important aquí. Volem viure en una democràcia o on volem viure. Jo ara mateix crec que no podem considerar l'Estat espanyol un estat plenament democràtic.
Què hi diria, senyora Mònica Lafuente?
No, sí, al fons puc amb alguna part estar d'acord, però el país l'hem de tirar endavant. És a dir, entestats amb aquestes situacions, és que tornem a estar com estàvem. Ara, quan venia, me venia al cap una sentència del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya de fa dos dies que li està donant la raó a... Serà al final 36 municipis que són els que van interposar el contenciós, però de moment Cornellà, Esplugues i Hospitalet, si no m'equivoco, que la Generalitat ha de pagar uns diners per unes escoles bressol que no va pagant al seu moment. Tot això és país i tot això són coses que s'han de resoldre i no en parlem, perquè només estem parlant de si el senyor Puigdemont, si aquest altre i si el d'allà. Al final el país... L'altre dia escoltava el senyor Mas, que evidentment coincideixo amb ben poquetes coses amb ell, però amb una, el Puigdemont l'hauria d'aplicar també de primer país, després partit i després la qüestió personal. Doncs potser s'ha de renunciar amb aquestes coses, buscar uns altres que teniu cantera i tirar el país endavant. Ja discutirem si els valors democràtics són els adequats o no, lluitem-ho, perquè segur que en moltes coses els partits estem d'acord que al nivell estatal hi ha moltes coses que no funcionen. Estant el PP com està, ha aplicat moltes vegades o ha intentat aplicar o aprovar X lleis que tots hem estat en contra. És a dir, valors democràtics, clar que hi falten, però què fem? Catalunya seguim tenint la parada amb tantes coses que estan passant i parlant, jo no ho sé la gent quan deu mirar la tele i escoltar-nos, però i els polítics i parlant de política exclusivament de si nosaltres hi posem un altre. Jo crec que això s'ha de parar, busquem una solució. La que s'estava dient no és un sistema presidencialista, la gent ha dit sí a la independència, sí a Puigdemont o no, igual també diuen poseu un altre al capdavant, comencem a fer que rulli el país perquè sincerament està bastant parat, perquè no parlem de les coses mundanes i que li afecten a la ciutadania, i tirem endavant. Perquè els partits es posin d'acord, evidentment, no per una imposició. Evidentment. Però preneu aquesta responsabilitat ja d'una vegada.
Les imposicions són per les circumstàncies, potser, no?
Però d'alguna manera haurem de tirar endavant.
Avui ens acompanyen al Mirador, quan passen 4 minuts i mig ja d'un quart de 7, Toni Florido, del PDeCAT, i Mònica Lafuente, del PSC. Parlem de la situació de possible tornada o no a la normalitat a pocs dies de la Constitució del Parlament. La pregunta del dia, amics oients, us l'estem fent en les últimes hores a radioestel.cat. Com veieu l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra per a la mesa del Parlament? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, B, garanteix que s'hi reflecteixi la majoria independentista. La segona, B, però només si s'arriba a una investidura viable. O la tercera, malament, la força més votada, Ciutadans, hauria de presidir la cambra. De moment, està bastant igualat entre la primera i la tercera, més vots per a la primera. Bé, garanteix, el 48% dels que esteu votant, amics oients, us sembla bé aquest acord, perquè reflecteix la majoria. Un 44% dieu que malament, que la força més votada, Ciutadans, hauria de presidir la cambra, i un 8% condicioneu aquest acord a una investidura viable. Bé, parlem, si els sembla, de la Constitució de la Mesa, també de si Ciutadans tindria encara, sembla improbable, alguna possibilitat de presidir el Parlament. Com ho veuen?
No, bueno, a mi em sembla que la mesa mira de reflectir el que ha sigut el resultat electoral. I, per tant, em sembla molt lògic que quan arribi el moment i hi hagin les votacions, doncs això es reflecteixi. Per tant, les forces que poden configurar una majoria, en la mesura que pugui ser el més àmplia possible, entenc que arribaran a un acord per la configuració de la mesa.
En principi serien dos representants de Junts per Catalunya, dos d'Esquerra, i dos de Ciutadans i un dels Comuns, perquè són 7, si no recordo malament, els membres de la mesa. En tot cas, ara no recordo bé exactament la mesa.
Em sembla 7.
Que són 7, oi? Sí, sí. I disculpin ara el lapsus, però en tot cas la majoria seria 4 sobre 7, però Ciutadans en tindria 2 i reclama, encara que continués tenint 2, la presidència. Que això és el primer que es vota, és la primera votació de la Constitució del Parlament.
Ciutadans ha de, diguem, fer la comèdia que està fent des de la nit electoral, on va celebrar, no?, el que semblava...
Que fos la força més votada, certament.
Bueno, va ser la força més votada, però la seva celebració semblava com si hagués guanyat les eleccions i pogués presidir no només la presidència de la mesa, també la presidència del govern, no? Per tant, ara, després d'aquelles imatges, i que bé, ningú més l'ha seguit del seu bloc, per dir-ho d'alguna manera, no? El PP ja li va retreure una mica aquesta actitud en la mateixa nit electoral, ara ha d'intentar fer veure que potser no és presidenta o no presideix la mesa del Parlament per una mena de conxorxa entre comuns i no sé qui. No, escolti, si no tens els vots, no pots fer-ho, i per molt que et pogués votar els comuns o qui fos, no arribaries a la majoria. Per tant, està enganyant, però amb una desencomplexitat brutal.
Bé, en el cas de la presidència del Parlament, sempre que la majoria independentista tingués consensuat un candidat únic, que sembla probable que sí, en virtut d'aquest acord que hem conegut en les últimes hores.
Jo crec... Puc atrevir-me a dir,
sí,
que cap de les forces independentistes cedirà cap vot per Ciutadans. Per tant, és impossible que pugui...
Sigui presidir. Ernest Maragall, sigui qui sigui, vostè
no pot,
creu que hi haurà
Ciutadans
un
president. Ciutadans no pot aspirar a una cosa que és impossible. Aleshores, pren per ximples a la resta de ciutadans catalans, fent veure que té la possibilitat d'aconseguir una cosa que no pot ser.
Deixant de banda la possibilitat de Ciutadans, com creuen que anirà això? Tenen algun nom que creuen que pot ser el president del Parlament? O potser algun nom més de consens, que no sigui marcadament independentista? Què creuen?
Jo saber no sé res més del que van sortint els mitjans i
sí.
La veritat que no... Jo crec que la mesa, evidentment, ha de reflectir la composició del Parlament, s'ha de tenir en compte les minories, vull dir, s'ha de reflectir una mica el que és, pues, la voluntat del poble que estem dient. És veritat que Ciutadans, home, no ningunegem els vots que ha tret més d'un milió i 36 escons. No recordem que no fa tants anys va començar amb 3 diputats. És a dir, evidentment, com a partit ha guanyat les eleccions, però això també són acords, i la democràcia és negociar i tenir suports. I no els han tingut ni per la presidència de la Generalitat, ni els han tingut per poder tenir la presidència de la mesa del Parlament. Així que, evidentment, orgullosos deuen estar de la seva pujada, però ja està, tampoc està no els hi pot servir de res més. Ara, amb aquesta composició de la mesa, i evidentment no sé al final com quedarà, les negociacions em consta que estan sent feixugues, amb altres legislatures possiblement amb un dia com avui sent la Constitució la setmana que ve ja està tot decidit,
sí.
I ara sembla que encara hi ha flancs oberts, però jo el que sí que crec, per reflectir aquesta majoria del Parlament o composició del Parlament, els socialistes també hauríem de ser que tenim... O sigui, som un dels partits que ha pujat també en vots, ha pujat amb escons, i som una representació... Pues considerable,
sí.
No?
És a dir... Sí, perdoni, un servidor ha esmentat els comuns, però efectivament podria ser un socialista, també. Sí.
Per representar la composició del Parlament ja hauríem de ser. Però, evidentment, no és qui guanyi. Que això és veritat que els ciutadans els hi han sentit tota la campanya, que qui guanyi és qui, pues qui guanyi és qui té... ha sabut guanyar, però ha sabut negociar i acordar. I ells, pues, també per l'acritud que utilitzen constantment, pues, no tenen socis que vulguin anar amb ells enlloc.
Bé, veurem què passa dimecres vinent. Potser m'agradaria comentar en els últims minuts que ens queden algunes de les renúncies que hem conegut aquests dies, especialment la d'Artur Mas a la presidència del PDeCAT. Ell va dir clarament que hi havia dues grans raons. La primera, política, per deixar marge al treball d'aquesta legislatura i el treball polític que vol fer el Partit Demòcrata, i després també la seva situació judicial personal en processos d'inhabilitació i també que ell ha d'afrontar, evidentment, personalment, amb la seva defensa, com té tot el dret, com tots els ciutadans.
Per mi ha tingut una actitud totalment, o molt, molt, molt generosa. Considero que fa un sacrifici personal fent un nou pas al costat, i jo vull reconèixer el seu valor polític a Catalunya. Considero que ell és un... Si fóssim en un país normal, ningú l'embargaria a casa seva per haver volgut i haver organitzat un referèndum. Vull dir, és una cosa absurda, és ridícula, és indignant. I té a sobre, doncs, tot de procediments legals relacionats amb el referèndum del 9-N i el de l'1 d'octubre, que no haurien de ser cap amenaça per la seva carrera personal, política i la seva vida familiar. I, per altra banda, també és veritat que vindrà la sentència del cas Palau.
Dilluns vinent, sí.
Ell no ha estat ni cridat com a testimoni. Personalment no ha tingut cap relació amb aquesta qüestió. Per tant, la sentència segurament sí que afectarà a
Convergència.
Uh-huh. Aleshores, doncs bé, però jo d'aquests tribunals entendrà vostè que no... O tu, que no me n'acabo de refiar. Però bé, tot i així, ell per mi és un valor molt important i espero que continuï en política.
Això va dir ell, el que passa és que sí que sembla que ja és una retirada més definitiva, almenys com a dirigent en primera línia.
Sí. De fet, també he de dir, perquè personalment no m'importaria pas que el president Puigdemont li agafés el relleu en la presidència del partit i del que calgui.
De moment, però, la presidenta del partit serà Neus Munté.
Sí, que també és perfectament...
una dirigent reconeguda, també.
I tant. El que vull dir és que...
Que potser Puigdemont acaba sent-ho en el futur?
Jo no
ho descartaria. No. Tant si és president de la Generalitat, ara no especularem més com si no ho és.
Em semblaria molt, molt raonable.
Sí, Mònica Lafuente, sobre aquesta renúncia d'Artur Mas, un personatge històric en la política dels últims anys a Catalunya, i bé, alguns analistes han escrit aquests dies l'últim dirigent de l'era Pujol que quedava així en primera fila, no, diguéssim?
Jo no sé si definir-ho com a valentia, el que ha fet... La veritat és que els motius no els expose, tots els motius reals no crec que els exposi, però jo sí que uneixo la seva renúncia a frases... He dit lo del país, partit i temes personals, que és el que ell
sí,
que
prioritza, dir,
però
sí.
També va dir que no tenien majoria suficient per portar la independència endavant. És a dir, quan, recordem tots que el 2012 va ser ell el que es va inventar lo de la transició nacional, en aquell moment pactant a Convergència, a pacte de govern, amb el PP, vull dir que en pocs anys han passat tantes coses estrambòtiques...
Això va ser el 2010, més aviat, pactes de pressupostos
sí,
o acords puntuals.
Quan
s'ha
inventat la transició, bueno... En tot cas, ens porta fins aquí aquest desgavell el senyor Artur Mas quan ara es retira de l'escena i deixa pues, el seu partit que
veurem
ho resolgui.
Què passa.
Ja veurem el que passa.
Sí, després hi ha hagut, ara no tenim temps de comentar-ho, però les renúncies de Carles Mundó, també de Carme Forcadell a la presidència del Parlament, tot i que ho continuarà com a diputada. Bé, venen nous temps, això sí, hi haurà canvis de cares. No sabem si Puigdemont podrà continuar o no, però en tot cas hi ha canvis, no?
Sí, el fet és que és cert cert que l'independentisme té pedrera.
Diríem té banqueta, podem, no?, en termes esportius.
Podem resumir-ho així.
Molt bé.
Per part del senyor Mundó, m'ha sobtat la renúncia, en tot cas, personal i lloable i respectable. La de la que ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, igualment respectable. Ara me n'alegro moltíssim perquè crec que ha sigut de les presidentes o president més nefastos que ha tingut la història del Parlament de Catalunya.